A Ràdio Maricel, a cel obert.
It's the power. Holy water. It's the power of Christ that compels you. The power of Christ.
That the power of Christ compels you. 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 The power of Christ compels you.
Dos capellans i una noia posseïda. No, no és d'ara, no, la pel·lícula. Però acompanyarà, ho diem així, fins a la mort acompanyarà Max von Sydow al paper del pare Merrin al costat de mossèn Carras, l'exorcista. Max von Sydow té 87 anys. Va fer aquest paper quan en tenia 44. Que la pel·lícula és de l'any 73 i aquest paper l'ha acompanyat tota la vida. L'ha acompanyat també al paper del cavaller que jugava als escacs amb la mort, el séptimo sello, però el séptimo sello no és l'exorcista. O sigui, encara que els diguin el séptimo sello, séptimo sello. Séptimo sello és una pel·lícula d'aquelles que s'ha de veure amb un vas amb bicarbonat, poc a poc, eh? Tranquilitat, que Ingmar Bergman no és qualsevol cosa. En canvi, l'exorcista sí que a la primera... La primera és una història que atrapa. L'exorcista sí ha anat a parar, però Max von Sydow ha fet moltes més coses. N'ha fet tantes que de la roda de premsa que va efectuar al festival, alguns mitjans han salvat allò, una frase o una frase d'entrevista que també és prou explícita, prou eloqüent. Vull fer comèdia. Estic tip de guions que m'arriben per fer de religiós. Vull llançar-me coses menys serioses, divertir-me. Ho diu als 87 anys. Carlos Calvo, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
És un dels
grans. I a mi personalment em va fer molta il·lusió veure'l i a més que jo recordi és de les poques vegades que tot l'auditori d'en peus per aplaudir un premi del festival, que va estar força bé.
Amb aquella presència que pocs actors
sí,
tenen,
sí, sí,
o que va tenir en el seu dia Christopher Lee quan va venir al festival, sí. També, una persona alta, físicament,
sí, sí,
alta,
sí.
Imposant, amb aquella veu tan poderosa.
Sí. I a més d'això, gairebé 90 anys, i encara, tot i que ell diu que ja no hi veu ni sent gaire, i que li costa molt segons quines coses, però bueno, que encara... La presència física és imponent. Sí.
Max von Sydow, que va ser el millor de la cerimònia inaugural, perquè la pel·lícula no va ser precisament el millor que has vist.
La pel·lícula va ser... Bueno,
s'està convertint en una tradició.
Sí,
les cerimònies inaugurals
anem fent allò, una de cal i una d'arena. L'últim any, l'any passat, per exemple, va ser una gran pel·li d'inauguració amb The Witch, i aquest any, tot i que ja era esperat, perquè el ronron que hi havia de tothom, els que esperaven aquesta pel·lícula, ja era que es veia venir, i efectivament, és que és una pel·lícula, i, bueno, parlem d'Inside, el remake de la francesa a l'interior, que és una pel·lícula que, així a primera vista, té tot a perdre. Primer és un remake d'una pel·lícula encara no fa 10 anys, una pel·lícula molt extrema, difícil de superar en el seu extremisme, fer-la més animalada de lo que era la pel·lícula original era molt complicat. I per fer un remake on et quedis a mitges, penses, per què val la pena? Per moltes explicacions que ens hagin donat el director i el productor i de les voltes que li volen donar, que si és com un parc, que si són contraccions... Bueno, no...
Pocs remakes se'n salven, eh?
No, hi ha remakes que bueno... Que
vaja, el de la mosca es va salvar
exacte,
perfectament.
Exacte, passables, els remakes que li donen la volta, però aquest remake era un... No tenia gaire sentit ja fer-lo directament.
I el públic així ho va expressar.
Sí, bueno, però és això, la gent ja... la gent tenia curiositat, perquè realment... Tot i saber el que hi havia, tu tens curiositat per saber, bueno, potser, no sé... Però, bueno, evidentment, al final, la desil·lusió és el que va ser el sentiment principal de la majoria de gent.
Salvant la cerimònia inaugural, la resta, vaja, la majoria de mitjans assenyala prou
bé,
no?
Sí, hem tingut un cap de setmana bastant... Per ser el primer cap de setmana, al moment sempre s'acostuma a deixar el més interessant de festival cap endavant, i déu-n'hi-do, el primer cap de setmana ha estat força potent amb pel·lícules, potser algunes que no, potser la gent no s'esperava, que fossin tan interessants i han sorprès bastant. I algunes ja se'n parlava ja també feia temps, com per exemple la coreana Train to Busan, que és de les que ha tingut més èxit i de les que tothom està...
De les que la crítica deixa més
bé. Sí, realment és una pel·lícula... Bueno, no ofereix res de nou en el món dels zombis. La novetat, entre cometes, és que estan tots dins d'un tren, un lloc tancat, el típic, tenir un perill dins un lloc on no pots escapar fàcilment, però...
Vaja, el Puente de Cassandra en versió
zombi. Sí, en versió que animem els nazis per zombis i fem això, i bé, i realment és una pel·lícula trepidant. Podríem dir que és una versió, la pel·lícula que fa un parell d'anys o dos o tres anys va fer el Brad Pitt de Guerra Mundial Z, doncs és com, podria ser com el principi, el que vindria abans de l'epidèmia final, una mena com d'inici, no? És una, i ja, molt, la gent s'ho va passar molt bé, és una pel·lícula d'aquestes que passa volant, és molt entretinguda, va per feina des del minut zero, o sigui, des del primer moment ja no estan... A més, cosa que tenen tendència a les pel·lícules coreanes, a allargar-se amb el metratge, a fer les pel·lícules llargues, que allò que tenen una paciència i les has de prendre amb calma, no, aquesta des del primer moment ja comença la cosa a avançar. També s'ha de dir que després d'aquesta pel·lícula també es pot veure una altra pel·lícula d'animació que és una mena de preàmbul al que passa entremig de la història o paral·lelament a la història. S'ha fet una pel·lícula animada, d'animació, que seria complementària a aquesta. Llavors sé que potser ens aniríem a les 3 hores entre una i l'altra, però bueno, que pots veure independentment una de l'altra, no hi ha problema. I bueno, després també una altra de les que va ser una pel·lícula també esperada i que va, aquesta sí que ha generat més opinions contràries, com és Colossal, del Nacho Vigalondo. Que el Nacho Vigalondo és un director que fa unes pel·lícules difícils, no són per tots els públics, té una visió molt particular del cinema fantàstic i potser aquesta és, evidentment és la pel·lícula més, potser més comercial que farà, o més internacional, perquè està protagonitzada per l'Anne Hathaway, està rodada als Estats Units, amb gent d'allà, però és una versió molt particular del que serien les pel·lícules de tipus Godzilla, de monstres. És una connexió estranya entre un monstre que està atacant el Japó i una noia que viu als Estats Units. I bueno, és una versió molt particular, és d'aquestes pel·lícules que et deixen molt quan acabes molt en plan, no sé si m'ha agradat, no sé si no he entès res, no sé si m'estan prenent el pèl o et deixa molta estona pensant en el que pot haver ofert aquesta pel·lícula.
En general hem llegit coses positives.
Sí, més positives que negatives. Sobretot en aquest aspecte, la gent que hi ha entrat a la pel·lícula hi ha entrat molt i s'ha quedat molt, molt, molt satisfeta, i potser hi ha gent que ha tingut, o sigui, la gent que diu coses més negatives ha quedat com més li ha semblat una cosa més freda o més llunyana, no sé.
Deixa'm molt bé també, tot i que no és de la selecció oficial, La propera pell, de Isaki Lacuesta i Isa Campos, amb l'Àlex Mona, vaja, conegut de tothom en l'àmbit televisiu. Un thriller, diuen, molt ben trobat. Vaja, en general hi ha hagut també unes molt bones opinions.
Sí, també està tenint
una de les projeccions del cap de setmana també que ha cridat més atenció.
Sí, és una de les propostes que venen d'aquí, i home, l'Isaki Lacuesta també és un director,
diríem que de les que venen d'aquí és, bueno, hores d'ara, la que més ha destacat.
Sí, la que més ha destacat, sí, o la més, de les més potents, potser, sí. I l'Isaki Lacuesta també és un, igual que el Nacho Vigalondo, és un director que també té una manera particular de fer cinema, no apta, diguem, per... No diguem que està al nivell d'Albert Serra, però també té una manera d'explicar les coses molt particular. Tot i que sí que és veritat que les últimes pel·lícules que ha fet s'està acomodant una mica, obrint una mica més al gran públic. No està sent tant, les seves primeres pel·lícules eren molt més
tancades de concepte.
Molt més, sí, molt més de, diguem, de filmoteca, i aquesta s'està obrint una mica més. I potser també està, té més nom, està aconseguint més pressupost, més possibilitats, i s'està obrint un nom. I home, també és interessant, és un cineasta interessant.
Del cap de setmana, què hi afegiries més?
Doncs del cap de setmana vam veure, bueno, parlàvem ara de Colossal, del Vigalondo, i de la seva particular versió de les pel·lícules de monstres, on també tenim la nova versió de Godzilla, que després d'uns anys que s'ha intentat fer des de Hollywood fer les versions, fa un parell d'anys es va fer una força interessant, però ara la productora Toho, l'original, va decidir tornar a tenir els drets, fer una versió...
Havia perdut els drets?
Bueno, no els ha perdut.
Ja, havia però no els utilitzava.
Utilitzaven pel·lícules més de sèrie B, més d'anar per casa, diguem.
Com en l'origen era Godzilla.
Exacte, sí. I aquest any ha decidit fer una pel·lícula por todo lo alto, però tornant una mica a aquelles primeres pel·lícules amb bueno, un home, un tio vestit amb un traje de làtex, tot i que, evidentment, hi ha el tema digital, hi ha el tema de destrucció...
Molt millorat.
No és potser la pel·lícula... La gent esperava moltes ganes d'aquesta pel·lícula pel tema d'això, que la Toho...
De retrobar l'esperit.
El seu esperit... I és això que parlàvem també, els japonesos, coreans, xinesos acostumen a allargar moltíssim les pel·lícules, a fer, tenir tendència a fer pel·lícules
però
molt llargues.
Però no ho eren pas les de Godzilla original, que eren pel·lícules aquelles que en 80 minuts es polien la història.
No tenien, suposo que per temes pressupostaris, a dir, bueno, aquí el que volem veure és destrucció, aquí sempre han pogut, ara han pogut allargar més, fer xerrameca.
Exacte.
Tot i que al final el que arribes és...
Perquè tampoc eren de massa xerramer que les originals. Eren més d'expressió. Sí. Veies tots aquells actors japonesos amb aquelles cares tan exageradament dramatitzades.
Clar, després fent les versions occidentals amb el Rainbow Bar, fent el que podia per allà. I home, aquesta, al cap i a la fi, aquesta pel·lícula, aquesta Shin Godzilla, al final et dona el que vols. Un monstre gegant destruint Tòquio... I bueno, et quedes satisfet perquè és el que vas a veure i res més. Però bueno, sí que una petita decepció, no, però bueno, és que és una mica com amb ganes d'una miqueta més. Que haguéssim donat una miqueta, una volta més, però bueno, tampoc podem demanar massa.
Allò que dèiem dels remakes, una vegada més.
Sí, és... Clar, les pel·lícules de Godzilla... sempre el mateix, no pots fer gaire cosa més, no pots inventar-te gaire història.
Un Godzilla llegint Shakespeare no
exacte,
el trobaràs.
No farem.
Per tant, aquesta és l'essència de Godzilla i el que es busca.
És l'esperit de Godzilla, les pel·lícules de monstres japoneses, és aquest de l'esperit, destrucció i ja està. I una mica de vestits de làtex i passar-ho bé, ja està.
Setmana en què el dimecres hi haurà aquesta passejada dels trequis.
Sí, si no, que no...
Si no,
el temps acompanyi.
Si el temps acompanya, si tot acompanya, a part dels zombis de dissabte, hi haurà els trequis aquest dimecres. Sí. Molts trequis no s'han vist.
De moment no gaires. No gaires.
Trequis volem dir disfressats.
La gent ja que vagi pel carrer disfressada.
A part d'uns figurants que hi havia, això sí, la nit inaugural, alguna d'aquestes nits, allò, uns figurants, i aquest gest amb la mà que servidor no sap no aconsegueix.
He vist molts dies aquesta gent intentant allò obrir els
i és molt difícil, això.
És pràctica.
Hi ha aquesta mà enorme situada al capdavall del carrer Sant Francesc perquè ho vulgui intentar.
Vull estar-se una estona allà
exacte, practicant. intentant. I dues exposicions, l'exposició del Saló Blau del Palau Maricel, l'exposició al Miramar d'allò, memorabilia i il·lustracions de Star Trek. Exacte, un munt de coses. Però per avui, per aquests dies, propostes?
Doncs per avui, per exemple, avui comencem amb una de les pel·lícules esperades, que és Blair Witch, que és una mena de continuació d'aquell del famosíssim The Blair Witch Project.
Allò era l'any 99?
Sí, 99.
Finals dels 90,
Va ser... I a més és una pel·lícula...
O sigui, han passat 17 anys del projecte de la Bruja de Blair.
Es van fer una segona part, que era bastant oblidable. Pel·lícula, a partir d'aquell moment, el tema del found footage, això... trobes una cinta i veus el que ha gravat, allò, càmera movent-se frenèticament, s'ha explotat moltíssim, però l'original sempre va ser The Blair Witch Project. I aquesta pel·lícula es va rodar totalment en secret, no se sabia res, tenia un altre nom, el projecte, no se sabia... I es va dir que era la seqüela, pocs dies abans...
O sigui, s'ha descobert al final, per dir-ho així.
O sigui, ho han aconseguit mantenir en secret... i molta gent està molt expectant, gent que l'ha vist hi ha opinions molt diverses també del que he sentit jo. Jo particularment no sóc molt fan d'aquest tipus de
cinema.
Tot i que realment la primera pel·lícula en el seu moment va ser
un impacte, un impacte
i sí que jo recordo la projecció a l'auditori i amb la gent preguntant-se si realment l'any següent la noia protagonista va venir ser membre del jurat, crec, i dir no, que està viva, que és veritat,
sí. El que passava en aquell bosc i el que deies tu, aquella càmera que no parava quieta,
va
les
ser
fosques,
tot un trasbals dins de, bueno, una manera de fer un terror que no s'havia vist fins aquell moment i que realment va causar impacte. Veurem ara aquesta, no sabem si és un remake, si és un reboot, si és una segona part, si no té res a veure. I a més ve de la mà del seu director, l'Adam Wingard, que ja va estar l'any passat també amb The Guest, i és un director que li té molt ben presa la mesura al gènere, i és capaç de fer, ha fet pel·lis molt, sobretot té un punt molt vuitanter, molt interessant, i veurem què ha fet, què ha pogut fer amb aquest Blair Witch Project. A veure, que la veurem avui a la 1:30, la tenim programa d'avui. També tenim demà una de les coses interessants és la projecció de Fantasma, la pel·lícula del Don Coscarelli, una pel·lícula d'aquestes mítiques també del gènere, aquestes pel·lis dels 80, no, primer, del 80 i poc.
Estic intentant recordar l'eslògan de Fantasma.
Sí, bueno, el hombre
si
alt...
esta pel·lícula no sé què, és que estàs muerto.
Sí, algo així. Sí,
era el final de l'eslògan del tràiler de Fantasma.
I és una pel·lícula que també, en el seu moment, també va causar molt impacte i després ha fet no sé quantes seqüeles, moltes parts.
Estem a finals dels 70, amb el primer Fantasma, 79, una època.
Sí. I va aconseguir que el protagonista, l'Angus Scream, que crec que va morir, recordo que va morir l'any passat, per aquests voltants del festival, esdevingués un dels personatges del terror, l'hombre alto, que li deien a la pel·lícula, més carismàtics, i al costat de Freddy Krueger i
exacte.
Jason i tots aquests mites del cinema de terror. També tenim l'hombre alto i les seves boles amb ganivets. És una projecció, pot ser també
interessant no?
Tornar a reviure.
Perquè aquí sí que estem parlant de l'original, de la pel·lícula original.
Suposo que és una versió, és una versió restaurada i per l'ocasió, deu fer 35 anys
ben bons
per any. I és una de les... Comptant al costat de la versió restaurada, la versió del director de Star Trek, que es veurà dimecres al matí, amb la presència del Walter Koenig, que és el que interpretava el paper de Chekhov, que vindrà a rebre també un premi.
És la primera Star Trek, aquesta?
La primera, del Robert Wise, que han fet la versió restaurada, versió muntatge del director.
Entesos.
Que es va veure en el seu moment. És una pel·lícula...
És que ens deien que hi ha un Star Trek que es projectarà en 35 mil·límetres, el retiro, perquè és l'únic lloc on encara
hi ha projecció,
encara tenen, conserven el projector de 35, o sigui que ens deien, en Cisco Borderia ens deia que estaven fent les proves per veure si podia, però no sabem si és aquesta projecció o no.
No tinc constància d'això, no sé, jo sé que és això, que és l'edició del director, no sé, potser després es fa... El que es fa el retiro és una altra versió.
És una altra versió, però en qualsevol cas que hi ha, diguem-ne, per als trequis, hi ha al·licient.
És interessant. I més pel·lícules, avui també tenim ara 11:45, Dog Eat Dog, que és l'última pel·lícula del Paul Schrader, el recordem guionista de Taxi Driver, col·laborador de Martin Scorsese.
No qualsevol cosa.
No qualsevol cosa. Una pel·lícula em sembla que amb Nicolas Cage i Willem Dafoe, de protagonistes.
No qualsevol cosa, tampoc.
No parlem estem parlant d'un pes pesat, de pesos
pesants. De noms, de noms.
Del festival d'aquest any. Pel·lícula d'atracaments, d'aquestes pel·lícules de coses que han d'anar d'una manera, van malament, tot surt malament, que i venint del Paul Schrader, tot i que els últims anys la seva filmografia, també les últimes pel·lícules ha tingut forces problemes amb alguna de les seves pel·lícules que no han funcionat bé, ha tingut problemes amb distribuïdores, i esperem que hagi recuperat almenys una mica el seu pols, i esperem bastant d'aquesta pel·lícula també, del Paul Schrader.
10 i 32 minuts, el balanç d'aquest cap de setmana de festival, del primer cap de setmana de festival. Carles, gràcies.
Moltes gràcies.